alguna cosa més commemorativa del nou llançament. No?
La camisa del Perús és les llengües són diferents banderes, doncs que sigui així amb la senyera. Que de fet va ser una campanya en defensa de la llengua catalana fa molts anys, no? Que era treure la llengua pel català. Era el símbol del rei dels estons.
Sí, la llengua. Sí. Amb la llengua amb la senyera.
Sí. Joan Laporta fa dues trucades i ho tenim fet.
Alguna referència al nou disc, que això sí que ha sortit, la portada del nou disc, que ahir ho explicàvem, Hackney Diamonds, que vol, en argot anglès, vol dir vidres trencats quan hi ha un robatori, no? Hackney Diamonds, una mica aquesta expressió que fan servir quan, saps, quan es trenca un vidre, quan intenten robar una botiga, cosa que no s'ha de fer, per cert, no estem fent un robatori, doncs queden aquells vidres esparcits i trencats, doncs la portada és una mica això, és un cor que s'està esmiculant, un cor de vidre que s'està esmiculant, i alguna referència hi haurà a això. Però bé, ja ho veurem ara quan s'anunciï oficialment en les pròximes setmanes. Anem a Deco, a veure què us ha semblat Deco. Jo abans explicava que a mi m'ha semblat... M'ha donat bona vibra, que diuen ara els joves. M'ha transmès aquella serenor i tranquil·litat que ell denotava també al camp com a futbolista, no? Que deia, hòstia, no es posa mai nerviós aquest jugador, no? Sembla que sigui de sang d'orxata, no? Una mica de... No, bé, això és una mala expressió.
No, tenia caràcter, tenia lideratge, i la veritat és que avui se li ha vist en el discurs. A mi m'ha agradat, s'ha expressat molt bé, tenint les idees molt clares... demostrant aquest lideratge, aquesta personalitat que tenia ja com a jugador, i també l'ha demostrat avui davant de la premsa fent el discurs. Després ell també ho ha dit, aquí es tracta de treballar, no de parlar, i aquí és on haurem de veure doncs quin és el seu perfil i realment doncs aquests coneixements que hagi pogut anar tenint aquest temps fent ell de representant, doncs com els pot aplicar.
T'ha faltat un discurs futbolístic potser una mica? Això, jo sí que li he trobat a falta de dir una referència més a no, hay que ganar, con diferentes perfiles pero hay que ganar, bueno, això ja ho sabem, però...
És una mica el dubte que tenim amb Deco, jo crec, no? Deco com a futbolista ja era així, era un jugador molt habilidós, però també un guanyadonat, d'aquells que si s'ha de guanyar, doncs no importen de vegades les formes, l'important és guanyar, marcar com sigui, si cal doncs fent una falta, si cal fomentar un crit, hi ha de vegades aquest punt que és necessari en qualsevol equip. Veurem si el seu tipus de fitxatge, és la seva manera d'entendre el futbol, va en aquesta línia, o també casa amb la idea tan estilística i tant d'un tipus de futbol que té aquí Can Barça. S'hauran d'entendre amb Xavi. Està bé, jo crec que cadascú tingui una mica perfils o visions, de vegades matisos diferents, però s'hauran d'entendre. És molt important que en un club s'entengui el director esportiu i l'entrenador, vagin els dos a una, cadascú amb la seva parcel·la. Està bé delegar, i avui és una de les coses més interessants que crec que ha dit Deco, de dir, jo m'encarrego de lo meu, jo no em ficaré d'entrenador, jo no sóc entrenador, l'entrenador és el Xavi, i el director esportiu és Deco. Hauran d'anar de la mà, però cadascú haurà de fer la seva feina. És un dels dubtes que tenim, si ell realment doncs li triarà i anirà cap a buscar el tipus de jugador doncs que voldrà Xavi.
Això ho dirà el temps. A mi m'han explicat, i ho vaig comentar fa unes setmanes, hi ha hagut reunions que no han aparegut a la premsa privades aquest estiu de Deco i de Xavi amb molt bona sintonia. Normalment es troben a la ciutat esportiva i evidentment han planificat fitxatges, però també hi ha hagut reunions privades que no han transcendit, bueno, me les explicaven l'altre dia, però en el seu moment no van transcendir, d'ells dos, i que hi ha molt bona sintonia en quant a visió de futur, de què volem, posicions a reforçar i estil de futbol que vol Xavi, que potser a vegades el critiquem, de dir, no sembla aquell estil, no, tan purista, però s'està adaptant també al nou futbol, Xavi, no? Vol tenir la pilota amb un estil propi, també. No?
Jo crec que s'agrairà tenir un director esportiu tan futbolero com ell, que coneix perfectament el que es mou en un vestidor, que ell era dels egos complicats a dins d'un vestidor, que el sabia moure, que ha estat amb estrelles, que jo crec que aquest nas que s'ha de reconèixer que normalment només tenen els futbolistes, i sobretot els grans, els que han passat per aquest tipus de vestidors, doncs pugui tenir quan l'equip viri cap a un costat o cap a l'altre, quan vegi que alguna cosa doncs no va cap on toca. Hi ha certs intangibles que de vegades doncs només jugadors d'aquest estil doncs poden tenir, i això és veritat que en aquest sentit jo crec que Deco és un perfil cap suma més que perfils tipus Mateu Alemany, que era més un gestor, no?
Però en tot cas és veritat que tot plegat ho veurem, perquè el que he fet avui és una presentació, diguéssim, una miqueta, és a dir, posar-se la posada en llarg, són paraules, i per tant el que haurem de veure és què acaba passant, si realment aquesta relació entre Xavi i Deco doncs és fluida i acaba sent un tàndem tant de bo, com tu deies a l'inici del programa, doncs com acaben fer, per exemple, doncs Xic i Guardiola, si realment...
Té similituds, Xic i Pep van jugar junts,
jugadors,
Deco i Xavi van jugar junts, i després es van entendre despatx banqueta, vull dir, té similituds, a veure si ho han trobat a la porta.
Tant de bo, sí que potser m'ha faltat un punt més d'ideologia, perquè ens entenguem, ideologia futbolística, que igualment, però també és el que haurem d'acabar demostrant a l'hora dels fitxatges, tenint en compte la precària situació que té el Barça, i si realment la ideologia de Xavi, la ideologia de Deco, acaben casant en un futur, i Deco també s'ha marcat perfil propi, i sap, no respecta Xavi, sinó respecte a l'entorn i respecte a qui té per sobre, i es fa fort en la seva àrea. Veurem com evolucionen, però vaja, sí que és veritat que no és un perfil de Mateu ni molt menys, però aquest punt potser és el que queda amb aquest més coix, no? Aquest perfil més de seguretat a l'hora de dir, vale, sé que és algú que tot el que és els fils de darrere de la Lliga de Futbol Professional i tot aquest submón que hi ha, és subterrani, que hi ha el futbol espanyol, una persona com Mateu, saps, és allò un bon lampista, sí, l'equip, esperem que sí, però a més de figura de lampista, de saber manegar tots aquelles canonades que hi ha per allà darrere, sabies que Mateu això ho tenia bastant per la mà, veurem si aquest equip ho continua fent. I
hauria d'haver-hi aquest perfil. La gran època amb Xic i companyia, hi havia un senyor que potser no sortia tant a la premsa perquè era Raül Sanllehí, que movia les coses i que sabia perfectament el negoci del futbol, que tenia tots els contactes, que era el que estava a l'ombra, però que moltes vegades feia la feina, potser no tenia aquest punt ideològic, aquest punt de dir, doncs, aquest jugador o l'altre i dominar certes coses de vestidor, però que aquesta feina s'ha de fer i Deco segurament no la domina tant.
Ara repassem com queda l'estructura esportiva, una primera valoració del que us hagi semblat, i ara escoltarem també alguns dels documents més interessants que ens ha deixat Deco. Cervelló, Padilla...
Vull prudència, necessito temps. Al final és una figura, una persona que està estrenant càrrec, i això òbviament significa que tenim més preguntes per respondre que no pas certeses, que sí que és cert que coneix el món del futbol, que a Brasil expliquen que tenia bons contactes, que està ben connectat amb 11 representats, entre ells l'entorn Jorge Mendes, que és cert que a nivell futbolístic el recordem pel pas pel Barça, però una persona capaç de guanyar amb Mourinho, com va fer-ho amb el Porto, i també ja és capaç de guanyar amb l'estil del Barça, i que per tant s'haurà d'adaptar. Que forma part d'aquesta línia que estem veient, no? De la creació de la Guàrdia Pretoriana Joan Laporta, de persones properes, que a mi el model una miqueta de la història de com ha anat, la veritat és que hi desconfio una miqueta, i s'han explicat amb normalitat que la persona clau és Alejandro Echevarría, i llavors, a mi que la persona clau per recomanar un càrrec tan important sigui una persona externa com Alejandro Echevarría, quin càrrec té, quina experiència té, a part de ser conèixer gent, és una mica estrany. Recordem, l'excunyat de Joan Laporta, una figura que sempre té molt de pes, que diu, el Deco està aquí perquè no ens coneixem, penseu en ell. Clar, Mateu Alemany tenia una cartera de contactes, una experiència, llavors Deco en aquest sentit és un meló per obrir. Ara, tothom hi ha algun moment a la seva vida que t'han donat un càrrec i és la primera oportunitat per demostrar-ho, per això no vull jutjar a Deco. Sí que puc dir que el model en si, que es prenen les decisions o la creació d'un model molt basat en fidelitats personals, no és el model que a mi m'agrada. Però que sigui el model que a mi m'agrada no vol dir que triomfi. Yeah. És a dir, les notes les hem de posar a final de curs i a final de mandat. A mi aquest model de la porta d'amics i de gent molt fidel, potser no és el que més m'agrada. A mi m'agrada més Mateu Alemany, perquè ens entenguem. Ara, això no vol dir que Deco no ho faci bé, perquè no ho sabrem fins que tiri endavant. Per tant, tota la confiança, que tingui sort. Avui també respost un dels aspectes complicats, que és el fet que jo, òbviament, era el representant de Rafinha, fins fa un poc i podia tenir interessos, ha dit que ha tancat totes les carpetes, que tot és legal, que òbviament no, aquí no s'ha de desconfiar, però bé, aquesta entrada demostra doncs, que hi ha un model de gestió al Barça, que només quan acabi la directiva el seu mandat al Joan Laporta podem dir si ha funcionat o no ha funcionat. Sí, a funció dels nostres gustos, podem dir si ens agrada més o no aquest format. Jo soc una miqueta més crític. Però oi que fins ara el mercat ha funcionat prou bé i en els jugadors i el Barça campió de Lliga, doncs té bon vent endavant i sobretot, tot i que em preocupa l'àrea econòmica, al final ja veurem què passa i podrem valorar-ho bé.
I tant, i tant. Laia Cervelló.
Jo una mica com el Toni necessito temps per veure com anirà la cosa, però sí que és cert que aquesta sensació de tranquil·litat de quan parla de serenor, que a mi encara no em queda tan lluny els temps en què això no passava a Can Barça, quan teníem un altre president, quan teníem altres directius, que no entro en si la... que si la seva època va ser pitjor o millor, la seva directiva va ser pitjor o millor que l'actual, però com a mínim no donaven aquesta sensació de transparència, no sé si és del tot certa o no, però com a mínim la sensació que donen és, vale, ens estan explicant, estan responent les preguntes, no defugen els temes més complicats, i també veure el club en mans d'exjugadors, en mans de gent que tu saps que s'ha estimat el Barça, que s'estima el Barça, veus a Deco com a director esportiu, veus a Bojan, una figura que jo crec que serà molt important en els anys que venen. Tenim molts jugadors joves que estan venint del filial i del juvenil i que cal protegir, entre altres la Minya Mal, i tenir una figura com ell que entén els jugadors, que a més té la part sensible que va demostrar tenir, que va tenir els problemes que va tenir, que possiblement entendrà els jugadors més joves si els hi passa alguna cosa, doncs com a mínim és tranquil·litzador. Després veurem si ho fan bé o no fan bé, i les notes, com diuen, caldrà ficar-les a final de curs, però com a mínim a mi em deixa més tranquil·la.
Anem a ordenar com queda aquesta estructura esportiva, perquè avui ens han posat una gràfica maquíssima perquè entenguem tots, no?, com van els càrrecs jeràrquics de dalt a baix. Laia.
Doncs Deco assumeix el lideratge de la secció de futbol, serà el màxim responsable i l'encarregat de marcar la filosofia esportiva. Deco està per sota del president Joan Laporta i de sota el vicepresident esportiu Rafa Juste. La gran novetat en l'organigrama és l'entrada de Bojan, formarà part de la comissió esportiva i serà el coordinador de l'àrea de futbol. Estarà a cavall entre el primer equip i el futbol base que dirigeix Àlex Sanko. Deco ha detallat quines funcions tindrá Bojan al club.
Con Xavi en algunos momentos siempre hablamos mucho del seguimiento de jugadores, que es algo que el club, todos los grandes clubes de Europa lo hacen, todos los clubes tienen una estructura de seguir a sus jugadores cedidos, sus jugadores que están prestados a otros clubes. Nosotros, yo creo que es una cosa que fallamos mucho, no teníamos seguimiento real, no teníamos un seguimiento importante para que... Creo que el míster no tiene tiempo, no tiene ni estructura, su staff tiene que estar enfocado en los partidos, enfocado en los equipos adversarios, y nosotros tenemos que ser profesionales y tener una capacidad de respuesta a todo lo que necesita al entrenador.
Doncs aquesta és l'explicació de per què s'incorpora Bojan, una mica per fer seguiment de tots els joves cedits i també doncs, per donar aquest suport als joves jugadors que afronten l'ascens, per dir-ho d'alguna manera, al primer equip.
I també vam explicar que començarà a formar-se com a entrenador ajudant el cadet B. Bojan també estarà com a tècnic ajudant del cadet B amb nanos, no?, que estan a punt de fer el salt ja, el cadet A o el juvenil B, i que ja podrà anar veient i formant per aquesta funció, no?, d'acompanyant, diguem així, de joves valors que pujaran al primer equip, com deia la Laia. Això és el que farà Bojan, entre altres qüestions, també la dels cedits.
I per la resta de l'organigrama, tot igual, Paulo Araujo continua sent el responsable de l'scouting i Frank Carbó, el director de gestió. Tots ells reportaran a Deco, igual que Xavi, com a responsable del primer equip. Xavi està una mica entre aquests càrrecs de Bojan, de Frank Carbó, de Paulo Araujo i Deco. No està al mateix nivell que Deco, està, diguéssim, un entremig, també tindrà, doncs, el seu pes com a entrenador del primer equip, i la comissió esportiva es manté igual, la porta Juste, Enric Massip i Joan Soler, que és el directiu del filial, a més de les incorporacions lògiques de Deco i Bojan. El futbol femení en aquesta estructura continua fora, continua al marge, el màxim responsable seguirà sent Xavier Budó, que és el director d'esports professionals del Barça.
Deco va ser anunciat oficialment a mitjans d'agost, amb un comunicat, però ja des del maig està involucrat en la presa de decisions i ha participat activament en aquest mercat de fitxatges, no?, treballant amb Mateu Alemany fins que ha marxat Mateu Alemany, Laia.
Sí, un dels motius de l'endarreriment de l'anunci i presentació de Deco com a nou director esportiu ha sigut la seva antiga feina, el que ara ens comentava el Toni. Deco, a més de ser l'assessor del Barça al Brasil des de l'arribada de Laporta a la presidència, tenia una agència de representació i era, entre d'altres, l'agent de Rafinha. Havia de trencar amb tot perquè les funcions que tenia fins ara de representació de futbolistes era incompatible amb aquest nou rol. Avui li han preguntat per aquest doble rol que tenia fins ara, que era assessor del Barça per un costat i també representant de futbolistes, i li han preguntat per quin paper, quines comissions es van dur en l'arribada de Rafinha al Barça. Ha assegurat, però, que tot això està arreglat.
En primer lloc, en el club existe una cosa llamada compliance, que no permetria nunca que jo tuviera dos contratos distintos. Todo lo que tenía que arreglar con el club en el pasado ya está arreglado. El contrato que tienes es un contrato laboral de empleado, por eso todo está arreglado, no hay ningún problema.
Todo arreglado, no hay ningún problema. Deco ha firmat per les tres pròximes temporades fins al juny del 2025, que és quan acaba l'actual mandat. I per què Deco? Doncs ha respost el president Joan Laporta, que ha argumentat avui per què l'aposta per l'exjugador blaugrana.
Ha estat un jugador de referència, un jugador del Barça. Ha estat company del nostre entrenador, la persona Xavi Hernández, que tenim dipositada tota la confiança, i penso que el que parli l'entrenador i el director de futbol al mateix llenguatge és molt important. Però a més el Deco s'ha format, ha estat empresari, ha estat vinculat al món del futbol, i a més això li ha fet aprendre totes les claus que fan falta perquè les negociacions en el món del futbol fructifiquin. Jo crec que reuneix un altre requisit important per desenvolupar aquesta feina, que coneix els mercats futbolístics.
Deco substitueix Mateu Alemany i Jordi Cruyff. Ha admès que no té les habilitats de Mateu Alemany, aquí tant ell com Laporta han agraït la feina, que no té les habilitats en els temes que ara estàvem comentant aquí a la tertúlia de negociacions del Fair Play, però diu Deco que és un tema que no el preocupa perquè hi ha una estructura al club que vetllarà per aquests temes.
Dentro del club hi ha una estructura para todo el tema de Fair Play, una estructura financera, una estructura jurídica, una estructura importante de gente que está detrás, pero claro, siempre salta las figuras de las personas que están delante. Mateo ha sido la persona que lideró todo el tema de Fair Play los últimos años, lo ha hecho muy bien, pero seguimos teniendo el trabajo. No estamos fuera de Fair Play, no estamos en la situación que queremos, pero llegaremos ahí. No hay que preocuparse porque vamos a llegar.
Doncs això, llegaremos allí. La Marta la setmana passada ens deia que el Barça estava continuant fora de la regla 1-1, no? Que per tant continuarà accedit de Fair Play pel mercat de fitxatges d'hivern i segurament pel mercat de fitxatges del pròxim estiu. Diu Deco que tranquils, llegaremos a estar bé amb el Fair Play financer. L'estructura aquesta d'advocats i d'experts en Fair Play financer ja existia amb Mateu Alemany. Vull dir, era un equip que ja existia, però és cert que Mateu Alemany tenia aquesta habilitat, no? Diguem, per moure's entre passadissos o per dominar més aquestes qüestions legals o tècniques que són necessàries ara mateix per fitxar. Bé, veurem com funciona sense la figura de Mateu Alemany, però amb la resta d'equip que té el Barça en aquest aspecte. Alguna cosa més a destacar de Deco, Laia?
Mira, doncs ha avalat i ha confirmat la continuïtat de Xavi, la renovació del tècnic del Barça, això sí, no ha especificat fins quin any.
Nosotros hemos sido compañeros como jugadores, pero Xavi sabe de entrenar, yo sé de gestión, por eso somos distintos. Pero cuando hablamos de fútbol, como te he dicho, siempre llegaremos a un punto en común porque estamos hablando de fútbol. La continuidad de Xavi se lo ganó. Xavi no tiene que renovar porque nosotros creemos que ha sido un gran jugador, porque Xavi es la figura del club, de los jugadores más importantes de la historia. Xavi se lo ganó como entrenador. Entonces yo creo que tiene que renovar porque se lo ganó.
Y también ha donat per fetes las renovaciones de Valde y Lamine Yamal, que amb el cas del jove de 16 anys han explicat quin és el pla que té el club per ell.
Tenemos que dejarle divertir, dejar jugar a fútbol, esto el míster, el staff lo sabrá perfectamente cómo gestionar, y nosotros de parte del club apoyarle en todo lo que es necesario para que su crecimiento sea un crecimiento continuo, un crecimiento de garantizar su tranquilidad.
I també ha parlat d'altres noms propis. Mira, de Joao Félix i Joao Cancelo ha dit que si demostren la seva qualitat, si s'adapten bé, es farà el possible per retenir-los a final de temporada. Recordem que els dos han arribat en la mateixa condició que s'ha dit, sense opció de compra. Ha lamentat que no es durés el retorn de Leo Messi i ha dit que Víctor Roque no s'ha incorporat encara per una qüestió de la negociació amb el seu actual club. Sobre la filosofia no n'ha parlat massa, ha dit que l'objectiu és jugar bé i guanyar títols, però això sí, diu, no es pot exigir la Champions, que no ho tenen per contracte, i ha opinat que el Barça no ha sabut gestionar els canvis, i aquest ha estat el principal problema d'aquests últims anys, que no s'ha sabut, jo crec, fer els canvis quan tocaven, no? Amb jugadors doncs, que han allargat potser massa la seva carrera esportiva.
Doncs això és el que ha explicat Deco, ja, nou director de l'àrea de futbol del Barça. Laia, gràcies,
Bona nit.
Bona nit. Laia Coll ha descansat també després d'un dia intens, no? En la compareixença de Deco, després amb aquest acte al Palau del Parlament amb el Barça femení. No recordava que havia guanyat la Premier amb el Chelsea.
Sí.
Deco.
Post-Barça, no?
Després del Barça se'n va amb el Chelsea. Sí,
amb Ancelotti, sí, potser? Sí. Ho estic dient de memòria, però mira, em sona aquella,
sí.
Aquella que...
2009 i 2010 juga el Chelsea, sí. Guanya una FA Cup, dos FA Cups, una Community Shield i una Premier. Bé, tenia les dues lligues amb el Barça, la Champions amb el Barça...
I la Champions amb el Porto, que allà va ser sonat.
Champions i UEFA amb el Porto.
Sí, perquè contra el Celtic.
I també té una lliga amb el Porto a Portugal. No, dues lligues, tres lligues amb el Porto a Portugal. Però no recordava la Premier, el Chelsea. Sí, que curiós. Bé. Porto, molta sort, eh? I encerts. A veure com va a partir del mes de desembre. Fem l'última pausa abans de la mitjanit i de seguida, sí, activem el Zoom, parlem una mica de futbol, del Barça-Betis. Queden només 4 dies perquè torni la Lliga. Ai, sí, quines ganes, eh? Montjuïc.
Sí.
9 de la nit, dissabte.
Bon horari. Anem uns quants dies seguits, ara.
Sí. Montjuïc, després Barça-Anvers, no? Barça-Betis, Barça-Anvers.
Això a Barça-Anvers sona...
Barça-Anvers.
Correcte.
No en prosa, no.
No, exacte.
Ai, que estem fins. Ara tornem.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamàntol, caldó...
A la nostra gamma Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Tria entre les versions tèrmiques i híbrides i aprofita condicions úniques aquest mes en els dies SUV Citroën. Citroën. Condicions a citroen.es.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou. CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 km.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio. Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
98.515 98515
Sèrie
13013.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Oh, welcome to the end, the seal that seals my fate. I found a new loose end, a new figure of eight.
8 i la mitjanit, el Sape, el Roger Saperes, ha estat mirant els jugadors internacionals del Barça en aquesta aturada FIFA que ja per fi s'ha acabat, més enllà dels minuts, que en principi físicament estan tots bé. Quines han estat les notes positives i negatives d'aquesta aturada en clau Barça? Hem volgut fer una mica de notes positives i notes negatives.
Sí, recordem, Aleix, els jugadors que han estat amb les seves seleccions: Gundogan i Ter Stegen amb Alemanya, Rafinha amb Brasil, Christensen amb Dinamarca, Balde, Gavi i Lamine amb Espanya, Koundé amb França, De Jong amb Països Baixos, Lewandowski amb Polònia, João Félix i Cancelo amb Portugal. De tots ells, te'n destacaria en especial 4, 3 en positiu i un entre cometes en negatiu. Comencem pel positiu.
Ahora mismo estoy muy feliz y doy las gracias a los compañeros y al entrenador por darme la confianza que me ha dado y a todos los que me han ayudado en este camino.
Evidentment estem parlant de Lamine Yamal. Va jugar 45 minuts contra Geòrgia, deixant bones sensacions, marcant un gol en la seva estrena amb la selecció espanyola. Això li va permetre ser titular en el partit de Granada contra Xipre. Va donar un recital i es va guanyar els elogis del tècnic i els seus companys. Certament està en un moment dolç amb el Barça. Ha participat en els 4 partits de Lliga que s'han disputat. Ha estat titular en les últimes 3 jornades. No ha marcat, però ha donat 2 assistències. Aquest rendiment és el que l'ha dut a la selecció per evitar també que escollís jugar amb el Marroc. El millor de tot és que ho ha fet també mantenint el nivell que havia mostrat el Barça. És sens dubte una de les sensacions del moment. Segons Transfer Market, ja està entre els 10 joves més valuosos del món. Un altre nom en positiu.
Poden estar tranquils, vinc treballant molt bé, vinc amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i bueno, n'hi ha que treballar dia a dia perquè el futbol no té memòria i ja pensant en el partit del fin de contra el Betis.
Aquest qui està pensant en el partit contra el Betis és el Tauró, Ferran Torres, certament...
Sí, sí, m'ha costat una miqueta.
La cançó, però... la cançó, va ser una pel·li mítica.
Sabia que l'acabaria...
Una pel·li traumàtica per molts, eh?
Deia que certament està recuperant sensacions, amb el Barça encara no està titular, ha participat en 3 partits, tot just 63 minuts, ha marcat 2 gols contra Cádiz i Villarreal, amb la selecció espanyola 3 quarts del mateix, el van convocar per jugar contra Xipre, per les lesions d'Olmo i Asensio, surt des de la banqueta i fa 2 gols, per tant, en aquest inici 5 gols porta en 4 partits i 92 minuts. Fa la sensació que viu el millor moment des que vesteix la samarreta del Barça. I el tercer nom en positiu d'aquesta aturada.
Joao Félix takes it on!
És Joao Félix, dic en positiu perquè ens va regalar aquest gol en l'estoneta 30 minuts que va jugar en Portugal contra Luxemburg. Cert que el rival és el que és i que amb el Barça tot just ha jugat 10 minuts a Pamplona, però segur que aquest gol el reforça de cara a intentar guanyar-se un lloc en l'equip titular i serà important tenint en compte el que va passar a l'Alemanya-França. Algun moment de tensió quan al minut 8 Gundogan va saltar per guanyar una pilota dividida amb Rabiot. Es va desequilibrar, va caure colpejant-se a la zona lumbar, una zona especialment delicada perquè, recordem, ho explicava ahir el Marc, entre el 2013 i el 2014 va estar 14 mesos sense jugar per culpa d'una lesió a l'esquena que ahir ens va fer pensar en el pitjor. Les notícies, però, que arriben des de Barcelona, com dèiem abans, són tranquil·litzadores perquè sembla que tot ha quedat en un cop.
Per sort, per sort. No ha estat una mala aturada. Bé, mai és bo que s'aturi la Lliga i que els jugadors marxin, canviïn dinàmiques, juguin en camps en què no, potser l'estat de la gespa no és el millor, puguin lesionar-se... Però no, ha estat un virus FIFA bastant bo pel Barça, com ara repassava el Roger, hi ha jugadors que creixen, no?
Sí, i tant, sobretot això, a la selecció espanyola, veus un Gavi consolidat, Lamine Yamal, el partit que va fer ahir, que va ser un autèntic espectacle amb els anys que té, i Ferran Torres, que no hi havia d'anar, hi va de rebot i acaba fotent 2 gols, doncs en aquest sentit ha sortit bastant cara pel Barça. Jo he sentit l'Ernest, per cert.
El Folk, sí.
El Folk. Soc bastant del seu equip, eh?
No fotis.
Sí. Sí, sí, sí.
Que tu no faries jugar, per exemple, ara.
T'he de dir que jo, és a dir, des del punt de vista... Més, sí, 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 només així, Toni. Venim d'on ve, d'aquest globus de la selecció espanyola, que més allà és com... Quan t'agafen encara amb els altaveus més grossos que dels que tenim aquí. Bueno, banqueta, eh? Ell deia no ni el convocaria. Jo una banqueta, també t'he de dir que després miro què hi poso i no em surten els números.
És que Rafinha arriba demà perquè sí, va jugar ahir de matinada. Entre que vola i no vola, correcte, farà un entrenament i mig.
La cosa està magra. Però de filosofia, si pogués, jo aquest partit sí que començaria des de la banqueta. Vaja, una banqueta com faria Cruyff.
Sí, no, a mi no em semblaria malament. Jo sóc dels que també vaig apuntant que no pot ser sempre titular i que jo crec que no li podem penjar el cartell de titular indiscutible, que hagi d'estar sempre, ni molt menys, amb la qual jo crec que s'ha d'anar gestionant el seu coco i no sé si toca ara o el proper dia, eh?
I Ferran, no?
No pot ser sempre.
Ferran mereix una titularitat.
Ja li comença a tocar.
I que el pots posar titular contra l'Anvers, eh? És a dir, però, bueno, aquesta primera que arribi, no?, que es pensi que ve de la secció espanyola...
Jo sóc el que entra al cotxe i treu el fre de mà del Marc.
Tranquil, ja condueixo jo, no?
El sap és d'aquell romàntic, ell no es posa el cinturó de seguretat, ell va.
Sóc com el Charlie, allò que diu, saps quan vas veure una mica el futbol i veus qui és el bo?
Sí, sí, el poso.
Jo vull veure el bo quan més minuts millor.
Sí, sí, sí. Jo diria una coseta, no? Que és posar la mal, no? Diria ell.
Sí, sí.
No.
Jo diria jo, una coseta i això. No. Microimitació que m'ha vingut ara al cap perquè sempre és un plaer escoltar el gran Charlie. Què? L'atura de FIFA ha anat bé pel Barça i ara a veure què fa Xavi, no? Amb aquest pròxim partit.
Home, a veure què fa Xavi, sí, però sí que és cert que, per exemple, en el cas de Ferran Torres és un jugador que jo crec que tot el que sigui inputs positius li va molt bé perquè em consta que ha passat un molt mal any. a nivell d'autoestima, a nivell mental, després de l'aturada pel Mundial, doncs no va tenir els millors mesos. Crec que l'etiqueta de jugador, que va costar 55 quilos més als que siguin, li pesava moltíssim també el fet doncs, que des de certs sectors de la premsa es deia que ella anava a la selecció perquè era la parella en aquell moment de qui era relacionat amb el seleccionador espanyol Luis Enrique. I jo crec que li va bé, si ell estava motivat i si ell ara sent que s'ha tret aquestes etiquetes i que pot començar de zero, seran bones notícies pel Barça. I referent a Yamal, jo sí que penso que és un jugador que si està rendint ara, perfecte, fiquem-lo, però tampoc ens passem a l'afició de dir, ostres, és que és un jugador que ens falta aquella, la cirereta d'Europa, no? Com quan teníem a Messi, la nineta dels ulls de tothom, que diuen, és un jugador superjove, que té molta projecció, el tenim nosaltres. Tampoc ens passem, perquè ja li vam fer en Sofati, li vam fer pagar les conseqüències des de l'afició i des de l'entorn. I sí que és cert que a mi no m'agrada que passés el mateix amb Yamal. Ara, també però penso...
Va tenir un punt de mala sort, no, Ansu?
Sí, evidentment el tema físic li ha pesat, però també és cert que vam deixar anar totalment. I vam dir, quan ja no era el jugador que il·lusionava tant, es va tenir paciència, però tampoc tant. És a dir, tampoc és just dipositar les teves expectatives i les teves esperances amb un jugador que té 17, 18 anys, i després, quan les coses no van bé, xau, xau. Vull dir que ja sabem que el futbol professional és així i, evidentment, s'ha d'acceptar, però és que són xavals que no tenen cap amulat.
No, jo estic d'acord, però no veig un motiu perquè no hagi de jugar Lamin.
Per descans físic, sí. En aquest cicle que ve ara, ha de descansar
algun
moment.
El tema físic, evidentment, que jo no ho puc controlar, i els tècnics sabran en quin moment està i si arrisco o no, i, evidentment, crec que ha de descansar. Però pel tema de que sigui jove, jo crec que Ansu hauria aguantat si no és per la lesió. És a dir, cada etapa que anava, cada partit que anava jugant, anava demostrant...
És que el problema d'Anso és que no va arribar a tenir
el
moment...
El tema d'Anso per mi és que es va lesionar, sí. I des que ha tornat, potser ha patit la comparació del moment en què estava abans de lesionar-se.
Sí, exacte, però tampoc va tenir moment de baixada de rendiment abans de lesionar-se. Tampoc vam veure l'Anso passant-ho malament, tenint uns quals mesos a nivell de rendiment, perquè això passarà i li passarà també a Yamal, perquè és llei de vida amb els futbolistes. Llavors, la meva pregunta és, quan arribi aquest moment, si estarà capacitat o no, o l'entorn ell i el club, sí, sí, per gestionar aquesta situació.
No, s'haurà de tenir en compte. El que vull dir és, si a nivell de rendiment està jugant millor que Rafinha, sí, sí, ha arribat a aquest punt, si ha de descansar perquè és jove o no. La meva posició és que no.
I també
no sé,
és cert...
Quan diu l'Aleix, si ha de descansar perquè temes físics, això evidentment. Però si és perquè és jove, jo el seguiria posant si rendeix millor que Rafinha. I si Rafinha ho fa millor, doncs que jugui ell, eh? Però jo crec que ara mateix entenc, està per no sortir de l'11.
Futbolísticament, és que sempre ho diem, és que no hi ha debat. És a dir, és l'estímul més refrescant que he vist futbolísticament parlant a Europa dels últims mesos o els últims anys. És a dir, el que apunta aquest nano... Uf, només d'imaginar-ho, et poses una queta nerviós, eh? De dir, ostres, si aquest nano no s'espatlla... Tens aquí... Si en 16 anys sí, està fent sí, sí. Això, que és el que l'has vist fer quan era petitó, però que, clar, gran salt és arribar a professionals i fer-ho, i el tio amb 16 anys t'ho continua fent, dius, ostres, on pot arribar? I et dic, o sigui, el meu argument és més de gestió de sense estar dintre un vestidor, perquè qui està amb ell és Xavi, i sap la maduresa que té el nano, no? Però t'he vist des de fora, penses, ostres, és que... ha debutat amb el Barça, que pràcticament no ha fet res tampoc amb el Barça, ha jugat estones, un parell de partits, però el que ha insinuat és moltíssim.
Tu ets pare, sí. Tu què li diries si el teu fill fos Lamin Yamal, què li diries?
Disfruta, jo li diria.
Uf. Tu no ets pare, Aleix. El sap que sé que és. No, però què li diries?
Tingues toca de peus a terra.
Ah,
i no t'acostis al bling-bling, sobretot.
Però no sabem si... És a dir, de moment ho està fent.
Just. No, el que simplement expressem nosaltres és que dir, a la mínima que se li salsin una mica els peus més del que toca, jo, com a pare, tutor, que de vegades també ha de ser l'entrenador, diria, vigila, peus a terra, frena. Llavors, evidentment que mentre jugui així, i tingui els peus a terra, escolta'm, ha de seguir jugant.
Però clar, vull dir que Marc, això no està... És que ara sembla que sigui un cas excepcional, però amb quants anys tenia Pedri?
18.
Just. Gavi, amb quants anys ha pujat? I s'ha quedat, eh? És a dir, han pujat i s'han quedat allà.
Per això t'estic dient.
És que passa que en té 16 i sembla que els altres en tenen 19 i que siguin uns veterans, però van pujar de la mateixa manera i s'han quedat allà.
Per això que mentre toqui de peus a terra i segueixi jugant així, evidentment que l'has d'anar posant. Però que està bé que el vagis una mica gestionant i també que anar-li explicant que on està i el context que té. Gavi mateix, per exemple, està jugant de nassos i no tinc cap tipus de crítica, però ja he sentit i sentirem com no vagi fent passos endavant. Escolta'm, aquest noi vols dir, no la toca tan bé, no la remena tan bé, no acaba de fer passes definitius, aquest noi no està evolucionant. No, té 18 anys, hem d'anar seguint dient, tens 18 anys, tranquil, no corris, no passa res.
Una cosa, perdona,
no et pengis el cartell que tal, no vulguis ser el Gundogan que en té 30 ja.
Vull dir, a Lamin, en grans partits, ara m'estic pensant en el clàssic del 29 d'octubre, que surti a revulsiu al minut 75 a gaudir d'un clàssic sense la pressió de ser titular, també pot ser positiu per ell, per créixer. Vull dir que es poden trobar, no?, partits en què pugui tenir aquest punt de dir, va, nano, surt ara que estan cansats i rebenta-ho, no?
Crec que, escoltant-vos, em sembla molt interessant i el que ens porta com a escenari, que és que cada persona és diferent, cada família és diferent i cada casa és diferent. Hi ha un nen amb 16 anys, hi ha alguns que són molt nens, altres que ja són molt adults, i al final, en el cas de Lamin, és una persona que sap perfectament on té les arrels, que contínuament quan fa el gol reivindica els seus orígens, que sap que ve de barris durs, que ve d'una família que ha hagut de patir moltíssim per tirar endavant, el fet de deixar casa teva, és fill de l'immigració, és una nova forma de catalans, és una nova generació de gent que coneix unes noves realitats, que molts dels seus amics ho poden estar passant malament i els hi pot costar arribar a final de mes, i a partir d'aquí tu pots tenir diferents reaccions. Pots tocar molt de peus a terra i convertir això en el pilar fonamental per triomfar, o pots perdre el nord perquè de sobte veus que entren molts diners, entren moltes fames i et conviden a discoteques, et conviden a llocs i perdre l'Oremus. Aquí la clau és quan el cos tècnic, quan el Xavi, quan els companys el miren als ulls i veuen el que veuen. El que fa una mica de punt positiu de la Lamine Yamal és que tots els que l'han vist jugar en categories inferiors, que no és el meu cas, però quan parles amb la gent que ho ha vist et diuen, és que és molt estable, segueix jugant sempre igual, té una estabilitat, una forma d'entendre el lloc, una maduresa i una calma quan entra allà dins, com que això, que és gairebé, i clar, això són paraules majors, és gairebé, doncs, de posar-lo en els mateixes pares que feia un tal Lionel Messi, gairebé, que això són paraules majors. Clar, Messi no li havies de frenar perquè anava sol, i òbviament que es va equivocar, i algun moment l'enviaves a la banqueta, però si cada casa entenc que és diferent i els que estan a dins sabran com ho han de gestionar. Si ell segueix estant centrat, per mi que jugui sempre prioritzant òbviament la qüestió física, perquè els calendaris es carreguen molt, el cos està en creixement i s'han d'evitar aquestes lesions, però si ell està centrat, per mi que jugui sempre.
Mira, ara ho he comptat, són 23 dies des del Barça-Betis al Granada-Barça, són 23 dies abans de la següent aturada, vull dir, d'aquí a 23 dies hi ha una nova aturada, ja us avanço. En 23 dies són 7 partits, això vol dir cada 3 dies hi ha un partit. El Barça jugarà de forma seguida Betis, Anvers i Celta a casa, vull dir, ara són 3 partits seguits a casa, que no està malament, a Montjuïc, Betis, Anvers i Celta en una setmana. Després anirà a Mallorca entre setmana, rebrà el Sevilla el dia del Sabina, divendres, si no canvia l'horari, i el Barça tanca aquest cicle amb visitant el Porto i visitant Granada, amb dues sortides consecutives.
Ho ha de jugar tot.
Tot, eh?
Tot i 90 minuts.
Jo crec que no. Jo crec que no, però Xavi li sabrà donar el seu punt.
I tant.
Tens el Zoom a punt?
El tinc a punt.
El tens a punt, eh? Vinga, estrenem una nova temporada del Zoom d'en Marc Guillén.
El Zoom.
Quin aspecte vols destacar ara que tornarà la Lliga i la competició, com repassàvem?
No, volia reflexionar una mica del Barça, aviam cap on va, i que és un moment en el que serà curiós veure també aviam cap on va, sobretot perquè doncs, fins ara Xavi fa molts mesos ja, des del Nadal passat, no? Des de la Supercopa, que l'estem veient amb el tema dels quatre migcampistes. Una cosa que li ha anat molt bé l'equip, en la búsqueda d'algun control del joc que segurament no ha acabat de tenir tot el que voldria. I veurem ara cap on va. Ara li han entrat, per exemple, dos jugadors, com João Félix, avui n'heu parlat, i de João Cancelo, dos jugadors que li aporten coses diferents i que li poden remoure una mica el cistell i l'arbre. Jo crec que el Barça ha d'evolucionar. Jo aquesta és la meva sensació. No pot estar jugant sempre el mateix. Jo crec que els rivals li comencen a saber perfectament per on vol jugar, que vol jugar per dins, li costa molt rebre la pilota als interiors i que algun dia Xavi ha d'anar trobant alternatives. En part perquè el Barça juga amb quatre migcampistes i això vol dir que només juga amb dos davanters. Algú em dirà, no, que Valde fa de tercer davanter. Sí, d'acord, però no és davanter. no és el mateix.
Bueno, i els dos migcampistes de dalt de tot del quadrat no són també mitja puntes davanters?
Sí, però no són davanters.
Ja no són davanters,
sí. Jo crec que... No, això té una raó, mica sí, passa. Vull dir, fins i tot al City del Pep, tothom diu, oh, si Stones, que bé que juga de migcampista. Sí, molt bé, ho fa molt bé, però no és migcampista. Si fos migcampista ho faria millor encara. O sigui que si vols jugar amb Stones de migcampista, d'acord, però perds futbol, guanyes un defensa. Si jugues amb només dos davanters, doncs d'acord, em pots posar tres a davant, em pots posar cinc, els que vulguis, però només en tens dos. I al Barça li està faltant gol. Li ha faltat gol la temporada passada. Ho estàs fiant tot al tenir control. I per mi el Barça no està tenint prou control. Ho estàs fiant a tenir control i no passa. El dia del Cádiz et xuta 10 vegades, el Cádiz, eh? La Real 13 vegades i et marca 3 gols. L'Osasuna et xuta 11 vegades i et marca un gol. No estàs tenint aquest control i a sobre... Tens un doble pivot que funciona de meravella. A mi m'encanta veure De Jong i Romeu, m'encanta, però en el fons estem fent servir dos jugadors per la funció que abans en feia un. O sigui, abans hi havia un mig centre que feia una funció. Ara en tenim dos per fer la mateixa funció. Estic fent una mica de trampes, però una mica va per aquí. Jo crec que el Barça ha d'evolucionar i veurem cap on evoluciona. Ara té elements nous. Un d'ells és João Félix. João Félix podria ser aquest tercer davanter.
També ha de jugar-ho tot.
No, espero que no. O bé, veurem. Tant de bo que sí. Tant de bo que ho jugui tot. Però avui ho comentaves, no? Ara més faltarà Gundogan, faltarà Pedri...
Gundogan està bé de l'esquena, però pot ser que Xavi digui, mira, com que han passat només 48 hores, el reservem. No sé què farà Xavi. Tu imagina que no poden jugar ni Gundogan ni, evidentment, Pedri. Tu què faries aquest dissabte?
Jo intentaria sortir amb aquest tercer davanter. Aquest tercer davanter també podria ser Ferran, també ho ha fet, venint doncs, aquest fals extrem esquerre que se'n ve dins, pot jugar amb el mateix esquema, pot jugar tàcticament, ocupar les mateixes posicions, però si aquest jugador, el Gavi o el Gundogan, que jugaven de fals extrem, aquest que juga entre línies per banda esquerra, doncs és un davanter com João Félix, doncs al final tindrà més gol, al final tindrà tendència a acostar-se a porteria. Crec que João Félix podria fer aquesta funció, sobretot jugar entre línies, ho sap fer. Veurem si sap donar la profunditat quan toca. És un jugador que la vol molt al peu, això tinc més dubtes, i sobretot tinc molts dubtes que sàpiga pressionar, que sàpiga defensar com requereix segurament una posició com aquesta, però és l'únic encaix que podria tenir. Allà també t'hi podria jugar Ferran Torres a l'esquerra, que sí que et donaria aquesta pressió, aquesta profunditat, potser no tanta delicadesa entre línies. I després veurem què passa amb Cancelo, que per mi és el jugador que més pot canviar l'equip. El pot canviar perquè el Barça s'estava anant a jugar molt a l'esquerra. Ho repetim aquests dies, De Jong juga per l'esquerra. Això ens atreu tot el joc, totes les pilotes passen per De Jong. I el Barça es volcava molt per aquesta banda esquerra. Per la dreta, si tenim a Cancelo, volcarà el camp. El compensarà segur per la dreta. I veurem quin és aquest rol el que té. Si acaba pujant molt per la banda, una opció també seria que fes ell de migcampista. Això no ho descartaria jo, com abans comentava, com el City, doncs Stones és un defensa que es posa a fer de migcampista, doncs Cancelo podria fer de lateral, però que fos migcampista. No un lateral que puja d'extrem com fa Valde, sinó que Cancelo fos un defensa que atacava fent de migcampista, una mica el que fa Arnau amb el Girona.
Però llavors què jugarien? Cancelo, Romeu i De Jong en aquesta zona de creació? Potser.
Podria ser, o podries sacrificar un Romeu o un De Jong. Clar, també això és un dels dubtes...
O tirar De Jong endavant.
Clar, és un dels dubtes que hi ha més grans. Quan ens falti Romeu o De Jong, que tant de bo no passi, però algun dia es lesionaran, com jugarem? Perquè, clar, Gundogan, Pedri, Gavi, més o menys són rols intercanviables, i fins i tot quan en juga un davanter, doncs ja ho veiem a les segones parts, però de Romeu, un pivot fixe, no el tens, pot jugar Gundogan estones. Jo crec que és una via de jugar Eric, per això el volia Xavi. Veurem. I De Jong, està clar que no en tens cap com De Jong. I el dia que ja marxi o que el De Jong estigui lesionat, ens anem a tres migcampistes. Veurem cap on evoluciona, però ara estem en aquest moment, entren cartes noves com João Félix i Cancelo, i el Barça, alguna coseta, Xavi, ens haurà de mostrar i haurà de canviar.
És interessant, veure l'11, perquè clar, si Cancelo, en canvi, puja a la banda, tapa la Minya Mal, a la dreta, o Rafinha si juga. Llavors, què fem amb aquest extrem? Sí, poden jugar extrem i doblar-se amb el lateral...
Bé, jo crec que la gràcia de Cancelo és que és molt intel·ligent, que sap, domina perfectament el joc posicional perquè ve del City, i el que es tracta és de no tapar la posició. Si Lamine se'n va cap a dins, doncs ell anirà cap a fora. Si Lamine s'obre la banda, ell s'anirà cap a dins. Però sí que li haurem de deixar espai perquè ell pugui pujar, perquè ell és un jugador que, bé, destaca per això, i seria absurd tenir-lo només com a defensa, no?
Molt bé. Per cert, aquestes coses que a mi m'agraden, no sé si a algú li interessarà o no, però dels 7 partits que té el Barça en aquest cicle, 4 són entre setmana. O sigui, menys de la meitat es juguen en cap de setmana. Perquè ara mirava, l'Anvers i el Porto són dimarts i dimecres perquè és Champions, però és que el Barça juga a Mallorca dimarts i contra el Sevilla divendres. Vull dir que realment no jugarà pràcticament en cap de setmana el Barça.
Sí, sí.
Curiós,
sí. No sé què vols que et digui, però sí, sí, no, és gravíssim.
Perquè és curiós, que és estrany.
Bueno, perquè tens aquest partit del divendres a Sevilla,
que t'ho canvia tot, i la jornada entre setmana amb el Mallorca t'ho canvia tot.
Les dades de Calendarman.
No, però és curiós que de 7 partits només en juguis 3 en cap de setmana, que és...
Bueno, que tens raó.
És el del Sevilla, perquè si el Sevilla fos a cap de setmana seria 4-3.
Molt bé, gràcies per trencar-me la il·lusió. Un quart d'una, una última pausa, i enfocarem dos qüestions més avui a la tertúlia, i després recordeu que estrenem secció avui, antitertúlia olímpica, eh? Vindrà el Sergio Heredia i trucarem ja als primers esportistes catalans que estan classificats per París 2024. Sabies, Guillem, que hi ha Jocs Olímpics aquest estiu?
Sí, sí.
Tu sabies l'Eurocopa només?
No, sí que sabia. Jocs Olímpics, escolta'm, sí, sí. Ens agraden a tots molt, jo crec, eh?
Quin estiu, eh? Euro 2024.
No sé qui s'ha classificat ja pels Jocs Olímpics, això sí que t'he de reconèixer que
ho desconec. En bàsquet, Sudan del Sud.
Sí, ja s'ha classificat, també.
Sí, clar, va ser el Mundial, una de les històries més boniques. Un país que no té cap pista de bàsquet en pavelló. I s'han classificat pel Mundial.
Que maco, que maco.
Normal, pel Mundial, pels Jocs Olímpics.
Pels Jocs Olímpics a París, sí. No, avui trucarem a l'antitertúlia olímpica Jordi Chammar i Nora Brugman, que es faran parella en vela al 470 mixt, que és una categoria que s'estrena a París 2024, perquè fins ara el 470 de vela era masculins, dos nois, i femenins, dues noies. I ara s'ha fet categoria mixta, i dos catalans tenen moltes opcions de medalla. Ara ens ho explicaran, què estan fent.
Heredia, sempre porten bones històries.
Sí, sí, a 10 mesos vista, a veure què faran. Última pausa, va, ara seguim.
RAC 1. Si vols guanyar salut, amics i títols, festa soci de l'Atlètic Terrassa. Un gran club per practicar esport, competir, fer amics i viure experiències úniques. Festa soci abans del 30 de setembre i no paguis quota d'entrada. Emporta't el pack de benvinguda i aprofita els descomptes en les quotes. Atlètic Terrassa, un club guanyador. Informa-te'n a athc.cat.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Dumbo el musical arriba a Anna Clau. Divendres 15 de setembre a la tarda, dues funcions del famós espectacle inclusiu que trenca barreres, amb entrada gratuïta. I si vols entrada VIP per a la teva família i entrar en el sorteig d'un viatge a l'exclusiu Parc Temàtic de París, inscriu-te al punt d'atenció al client o a annaclau.com. No t'ho perdis!
Tutankamon, l'experiència immersiva. L'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte arriba a Ideal Barcelona. 1.000 metres quadrats de pantalla immersiva, realitat virtual, projeccions 360 i un nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
RAC 1, tots som 1.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
No sé si voleu afegir alguna cosa més del retorn de la Lliga del Barça, d'això que deia el Guillem, perquè si no, m'agradaria tractar dues qüestions d'actualitat que aquests dies no hem tingut massa temps de parlar. Una és el positiu de Paul Pogba, que em sembla increïble. Hem trucat un doctor per saber la testosterona, perquè ha donat positiu, què pot donar-li la testosterona a un futbolista. I l'altra és la guerra de Piqué amb els tenistes. No sé si esteu al cas, que s'han intercanviat tuits, s'han insultat per la Copa Davis. Bé, ara en parlarem. Del Barça, algun comentari? Us ha quedat alguna cosa al tinter? No, ja està.
Amb ganes que torni ja.
Només que heu criticat les seleccions aprofitant que el Dami no està a la taula.
Exacte.
Sí. És veritat. A veure, hola Gerard Ballera.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Aquests últims dies s'han fet públics dopatges d'un futbolista de primer nivell com Paul Pogba, de la Juventus, I també fins i tot d'una tenista, Simona Halep, vull dir, una cosa al dopatge que semblava una mica oblidada i que tots havíem superat i que els esportistes s'estaven portant bé, estaven complint les normes i han sortit aquests dos positius. I hem volgut parlar d'aquest cas exclusivament del futbol, de Paul Pogba, és molt cridaner, positiu per testosterona. Amb quin has parlat d'aquest cas?
Doncs amb el vicepresident de l'Associació Espanyola de Metges d'Equips de Futbol i també responsable mèdic de l'Europa, el doctor Joan Carles González, que ens ha explicat quins beneficis té la testosterona en el rendiment d'un esportista professional.
Millora significativament. La veritat és que millora en tot el desenvolupament muscular, però no ens hem d'oblidar que també millora tot el tema de la recuperació, és a dir, permet que la recuperació després d'un esforç sigui molt més ràpida, i a més és una hormona psicoestimulant, és una hormona que augmenta les ganes de competir, que augmenta les ganes de guanyar, és a dir, tot el to mental l'augmenta.
Dit això, el doctor González creu que hi podria haver la possibilitat que Pogba hagués ingerit algun producte energètic que, sense voler-li, hagués trastocat els nivells de testosterona. Ara bé, això abans, anys enrere, l'hauria eximit del positiu, però ara, en canvi, des de fa molt de temps, ens explica el doctor que l'esportista professional sap o hauria de saber quins productes energètics ha de consumir per assegurar-se que no contenen cap substància prohibida.
Fa molts anys, tots les organitzacions dedicades al rendiment esportiu i totes les organitzacions de mèdiques hem volgut fer com un catàleg de productes que compleixen estrictament tota la traçabilitat, és a dir, que allò que diu el prospecte que contenen realment ho contenen i no contenen res més.
Per tant, Pogba té molt complicat defensar-se, malgrat que és veritat que llegim, i hem llegit aquests dies a la premsa italiana, a la Gazzetta dello Sport, tot això, insisteixo que no està confirmat, però sí que hem llegit que hauria, o que poc va, la teoria dels jugadors que hauria consumit un fàrmac dels Estats Units, que no tindria ell constància de que...
Sí, i que li hauria recomanat un amic seu que és metge, sí, de dir, compra això, que t'anirà molt bé com a vitamines, vull dir, una cosa una mica estranya. No?
Però aquí ve el problema. T'has d'assegurar el 100% de tot el que aprens quan ets esportista professional, ja sigui productes per millorar, evidentment, l'energia del teu cos o fàrmacs, etc. T'has d'assegurar que no hi haurà res que pugui pujar els nivells d'alguna substància prohibida al teu cos. A l'espera del que digui la contraanàlisi, que ja l'ha sol·licitat Paul Pogba, li podrien caure 2 anys de sanció, com a mínim.
Com a mínim. De moment està suspès cautelarment. La Juve li pot resoldre el contracte unilateralment, per un cas així, perquè hi ha clàusules que poden dir, hasta aquí, finalització del contracte, no et paguem un duro. Té 30 anys. És molt estrany, no? És molt estrany, no? Que sí, cometi aquest error i que es prengui, segons la Gazzetta dello Sport, un medicament que li recomana un amic seu sense mirar-se el prospecte, sabent que... No sé, a mi em sembla molt estrany.
Davant de cada cas sembla presumpció d'innocència, esperar que es pugui explicar i a partir d'aquí al final del cas entraran conclusions. Però òbviament és un pas més cap a l'abisme del que era potser un dels millors jugadors del món al Mundial de 2008, quan França guanya.
Va sonar pel Barça.
Mbappé era el jove que pujava. Griezmann estava molt bé, però era la França pel Pogba. Hi havia un nivell, moment que gairebé es deia que Pogba estava a la mateixa taula que Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Era un jugador que estava superlatiu i han estat un descens als inferns, acompanyat d'un entorn familiar molt polèmic. Recordem que el seu germà va acabar a la presó per extorsionar-lo a ell, va extorsionar al seu germà en un cas realment molt polèmic en què va utilitzar, doncs, se'l va acusar a Matías Pogba, exfutbolista, també de formar part d'un grup armat, d'utilitzar fins i tot una bruixota, una xamana per fer ficar por, és a dir, una història molt, molt complicada que ha anat portant a Pogba cap al final. Llavors no sabem aquí exactament què ha passat. Sempre que es donen casos positius es busquen, doncs, es parlen de com s'ha arribat. Recordem a Camila Valieva, la jove patinadora de gel russa que 15 anys havia de guanyar-ho tot als Jocs Olímpics d'hivern, que va donar positiu als estatals russos i va acabar afirmant que era una medicina que el seu pare s'havia pres i llavors havia compartit el got per intentar justificar-se. En aquest cas terrible, perquè òbviament una esportista amb 14 anys en el sistema esportiu russi és evident que no tenia llibertat d'elecció, que li donaven els medicaments. Poc va ser un home de 30 anys. Llavors, no sé què ha passat, tant de bo sigui una errada, però també és cert que és molt habitual veure com els esportistes, sobretot quan les coses no els hi van bé, busquen solucions. Canviar l'alimentació, alguns es fan vegans, alguns deixen de ser vegans. Djokovic, per exemple, té una dieta gairebé malaltissa, de menjar cada dia a la mateixa hora, aigua només calenta perquè així el cos no l'ha de refredar, i només en són... És a dir...
Bueno, Carvajal va dir l'altre dia a Universo Valdano que des que ha deixat el gluten, que ell no és intolerant al gluten, ho ha fet només perquè diu que rendeix millor.
És a dir, no estic ficant el mateix sac, dic que molts cops els esportistes, quan les coses no els surten, busquen canvis. I s'ha produït ja més d'un cas, doncs, que busques, doncs, que algú t'aconsella, i és un dels perills que té la societat moderna, que, de fet, sempre ha passat, però que ara hi ha més, és que de sobte que et contactis amb algú que serament no és un bon professional i que et vol vendre la seva burra i et diu, no sé, tinc aquest medicament, que anirà bé, aquestes vitamines, i que caiguis a l'engany, no? Perquè hi ha molta gent que ven solucions. I els esportistes, quan estan malament, i en cas de poc va estar molt malament, vés a saber qui he escoltat, perquè acabar cometent aquesta errada, però dona la sensació que la Juve aprofitarà també per rescindir el contracte, perquè cobrava molt i no...
8 milions, més dos en variables cobrava, sí. Bé, és un exjugador ja acabat, no? Vull dir, si el sancionen, no?
Sí, però jo no ho he dit. Només té 30 anys, Pogba. Jo li hagués ficat 35 o 36, de dir ja al final... És que fa quants anys fa que aquest senyor està jugant? Moltíssims.
Molt, sí.
Però sí, és anar, bueno, pot ser al final de la seva carrera, perquè després d'això aviam qui també qui et fitxa, per molt que et sancionin. Però bé, també és, he de dir que si realment va ser un amic o un mal professional, que no sabem si és el cas, que li va recomanar, també sap greu, no?, que algú acabi d'aquesta manera per ficar-se en mans d'algú que no toca. No sabia aviam què acabarà passant, però també és molt difícil de demostrar, jo trobo.
Hauria de ser fins i tot denunciable, és a dir, que si tu... Sí, si no és realment... És un conegut i consideres que t'ha enganyat... Escolta, si tu em vas donar això i jo he acabat sancionat i menjo els dos anys, doncs, no sé, potser danys i perjudicis li podries...
Estava mirant que, clar, va fer United la temporada 11-12, Juventus, va tornar al United i ara ha tornat a la Juventus. Només ha jugat a dos clubs en tota la
seva. I el United aquí pagant el gust i les ganes quan va fitxar i va acabar marxant lliure. El van fitxar per més de 100 milions d'euros. Jo sempre, me recordo que va ser aquella final del Barça que jugó contra la Juventus allà a Berlín, que era la gran estrella de la Juventus, un nano molt jove en aquell moment, i que en aquelles eleccions del Barça en les que va convocar Bartomeu, que va acabar guanyant gràcies a aquest triplet, que era com la gran... Vaja, era el jugador que s'havia fitxat sí o sí i que tots els candidats el tenien a la seva agenda i que havia de venir, que Mino Raiola el seu representant. I després, més enllà, és veritat, aquest Mundial del 2018 de Rússia, és un jugador que a mi sempre ha deixat molt fred, molt d'una carrera que apuntava molt i que al final ha passat més pràcticament sense pena ni glòria pel món del futbol, i a més si s'acaba confirmant tot aquest cas amb un final així d'abrupte, que no una estrella que hagués pogut ser, que apuntava maneres, però que crec que es va quedar mig camí.
I un punt de joguina trencada, perquè de tot el tema familiar, el tema dels excessos, dels luxes, és a dir, abans que parlàvem de la Minya Mal, ho hem vist en diferents esports, no només el futbol, com de sobte a vegades algú que és jove i apunta molt bones maneres, l'enemic potser el tens a casa, no? Com els teus entorns, la teva gent, potser de sobte comença, doncs, a voler més, i la gent que t'hauria d'estimar, en el fons, et veu que només com una vaca per munyir-te a aconseguir diners i més, i tu acabes desconnectant de la realitat. Hi ha moltes joguines trencades al món de l'esport, i per això és molt important el que dèiem abans, que les persones que estan a prop dels joves els puguin dir, toca el que era la funció que feia el Marc, no? Toca la peus a terra.
Com la Minya Mal, sí. T'haurien queixat al Barça, que va sonar?
No gaire, evidentment que el moment aquell, i me'n recordo aquell estiu, sí que en van parlar molt, i que, aviam, quan estava en aquell nivell, jo crec que encaixava qualsevol equip, però sí que...
Però de Bussi, me l'imagino jo?
No, jo crec que d'interior.
D'interior, sí?
Sí, però no tenia arribada.
Però jo l'hagués dit gent, sí, no sé.
Però tenia gambada i era un jugador que... podien venir a buscar les pilotes a l'inici, podia arribar i tenia gol, era alt. En el seu moment, a mi mai em va agradar tant, però era un Bellingham.
Ja.
El que passa és que es va anar diluint i que va ser un jugador que no tenia tant talent i que, sobretot mentalment, doncs, com s'ha anat explicant, es va anar perdent.
Una llàstima. Tancarem tertúlia amb això que ho deia, la polèmica que s'ha generat a la Copa Davis de tenis. Ahir alguns tenistes van acusar directament Gerard Piqué, mencionant-lo a Twitter, d'haver-se carregat la competició després de canviar el format el 2018. Recordem, però, que l'empresa de Piqué Cosmos ja no organitza el torneig, va trencar unilateralment el contracte que tenia amb la ITF per 25 anys. És tot una mica embolicat, no? Per tant, Pol Rodríguez, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Anem a situar com està aquesta polèmica. Què està passant a les xarxes amb tenistes directament apel·lant i queixant-se a Gerard Piqué?
Sí, posem una mica de context. Abans de tot, ens hem de remuntar al 2018, quan la Federació Internacional de Tenis i l'empresa Cosmos de Gerard Piqué van crear una nova Copa Davis, nou format, inversió milionària per reflotar la competició. Però què va passar? Que a principis d'aquest any 2023, Piqué va veure que això no era rendible i va partir peres amb la ITF. De fet, ITF i Piqué no han acabat gens bé, s'han denunciat mútuament per incompliments de contracte, i aquesta disputa ara s'ha de resoldre als tribunals. Però clar, Piqué ara mateix ja no està organitzant la Copa Davis. Cosmos ja no organitza aquesta Copa Davis. El format és el mateix, diguem-ne, que la ITF, és el mateix format, però la ITF ha dit pilotada endavant i ja l'any que ve decidirem si canviem el format. Per tant, efectes pràctics, aquesta Copa Davis 2023 és el mateix producte, però sense Cosmos al darrere.
Queda clar. Exacte. Per tant, una mica el format és el mateix, tot i que Cosmos ja no se'n faci càrrec perquè l'ETF no ha tingut temps de canviar.
El que passa és que els tenistes segueixen associant el producte al nom Gerard Piqué, no? I Stan Wawrinka ahir, entre d'altres, va criticar directament a l'excentral del Barça via Twitter per carregar-se el producte, tot i que, insistim, ell ja no hi forma part, i va ensenyar un vídeo a través de xarxes socials amb les graderies buides. Clar, aquí, per entendre una mica més què està passant i el per què alguns tenistes estan tan enfadats amb el format, hem volgut consultar-ho precisament a un extenista professional, el Joan Balcells, que a més coneix molt bé la Davis perquè va ser campió amb l'equip espanyol en l'edició de l'any 2000, el primer títol de Copa Davis d'Espanya. Balcells ho té clar, el format antic era molt millor.
Home, doncs a mi realment m'agrada més l'altre. M'agrada més l'altre perquè crec que de cara al món del tenis i al tenis en general, doncs crec que fa que el tenis sigui més popular. El que es feia abans aconseguia que a 25 països hi haguessin 25 eliminatòries, 20.000 persones o 10.000 persones a cada pista, era com una festa del tenis.
Clar, i ens deia que entenia els tenistes perquè amb aquest format els obliga també a jugar més partits i també provoca que hi hagi més problemes també per completar la...